A les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
La pela és la pela. No en tinc ni cinc. Això no val ni un duro. Expressions com aquestes són testimonis vius d'una moneda que va formar part de la nostra història durant més d'un segle, la pesseta. Tot i que avui la recordem amb nostàlgia, la seva història és molt més complexa del que sembla. Neix en un context d'unificació econòmica, sobreviu a guerres, dictadures i transicions polítiques i es retirarà quan arriba l'euro, deixant un llegat que encara es troba en els calaixos i col·leccions de molts ciutadans i ciutadanes. Però d'on ve el seu nom? Què la va fer tan emblemàtica i quins dissenys la van marcar al llarg del temps? Com va conviure amb d'altres monedes i quin paper va tenir en la història econòmica i simbòlica d'Espanya? Benvinguts a la història d'una moneda que va marcar una època. Benvinguts a les portes de Troia. Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Programa 483, Història de la pesseta. Ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril, benvingut.
Com anem, Sergio?
Molt bé, i avui ens torna a acompanyar el Joan Fontanilles, llicenciat en filologia, en filosofia i filologia clàssica, investigador numismàtic i col·leccionista des de fa més de 40 anys, soci del Cercle Filatèlic i Numismàtic de Barcelona i de la Societat Catalana d'Estudis Numismàtics. A més, és divulgador al canal de YouTube d'Ibernumis. Joan, benvingut de nou a les Portes de Troia.
Què tal?
Joan, quin valor tenen les pessetes com a moneda col·leccionable?
La gran majoria, no gaire. O sigui, comencem malament ja, no?
Malament ja.
Però sí que és veritat que n'hi ha algunes que sí que poden valer, eh? Però diguem, la immensa majoria, no gaire.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
Sube el dólar, baja la libra, el marco a la par, baja la peseta.
¡Mi peseta! ¡Mi peseta!
¡Mi peseta! ¡Mi peseta! ¿Qué le pasó a mi peseta? Que ahora vale tres reales. Yo me vuelvo mareta con la gloria de mi padre, mi peseta, mi peseta.
Sergio, ¿qué estem escoltant, Sergio?
Juanito Valderrama i Dolores Abril, no serà familiar teu?
Crec que no, val, que jo sàpiga.
Molt bé, comencem aquest programa de Història de la Pesseta, però abans dir-vos que tenim engegat un concurs, de tant en tant tindrem o tenim concursos. Albert, explica'ns.
Aprofitant que les Portes de Troia ha fet el salt a les portes d'Instagram, no? Que ens estem posant una xarxa social per nosaltres desconeguda. En Sergi sí que hi té una mica més de presència, però nosaltres estem en una òrbita molt llunyana, i llavors ens estem estrenant aquesta xarxa social i per intentar arrossegar una miqueta l'audiència que ens segueixi allà, ara per ara estem fent proves, no tenim poquetes coses publicades, els vídeos que ens va fer la xarxa Més, no? Que per exemple van quedar bastant xulos,
molt bé,
amb l'ajuda de en Joan Pau Inarejos de Romànic Català, etc. Doncs farem un concurs per sortejar un llibre i començarem fent cosetes així de tant en tant, com deia en Sergio, i òbviament és el llibre, un llibre del qual hem parlat aquí al programa
fa poc, no fa gaires setmanes, i a més ara està en els titulars gràcies al president d'Estats Units, Donald Trump, que de cop i volta va ficar Espanya com un país BRICS. Estem parlant de BRICS, el llibre que va presentar fa unes setmanes l'Aníbal Garzón aquí al Portes de Troia.
El programa 477, concretament, si algú el vol recuperar. Llavors, per participar al concurs és tan senzill com nosaltres farem un post el dia 3 de febrer, que serà el dia inicial d'aquest concurs. Simplement per participar-hi ens heu de seguir en el perfil d'Instagram, heu de fer m'agrada en aquest post i en els comentaris etiquetar dues persones. I així entrareu en un concurs que s'acaba el 17 de febrer. I durant la setmana del 17 de febrer ja anunciarem qui serà el guanyador.
Torna a repetir, aviam, què hem de fer?
Seguir-nos a Instagram, fer m'agrada al post del concurs, etiquetar dues persones als comentaris i esperar. I que la sort us acompanyi.
Molt bé. Doncs comencem a parlar del programa d'avui amb el Joan Fontanilles, que ja ha vingut aquí al Portes de Troia a fer programes. Recordo la història de la moneda, història de moneda a Catalunya, i avui doncs us centrem a la història de la pesseta. I per començar, Joan, si ens pots explicar breument què és això que t'agrada tant, que és la numismàtica.
Doncs la numismàtica es pot entendre de dues maneres. Una seria entendre-la com l'estudi científic de la moneda i de tot el que té a veure amb ella, i una altra manera més, diguem, popular, doncs és simplement el col·leccionisme de la moneda.
Mm-hmm. Molt bé, i quan ja centrant-nos en el tema de la pesseta, val? Perquè avui ens centrarem molt en la història d'aquesta moneda que ens ha acompanyat doncs, a 160, bueno, no ho dic de memòria ara, ho esclarirem ara amb el Joan, però molts més, un segle i mig aproximadament. Quan es va crear la pesseta, Joan, i per què es va decidir a introduir una nova moneda?
Les primeres pessetes les van crear a Barcelona.
Ostres!
Durant l'ocupació napoleònica. Resulta que s'havien quedat sense prous mitjans per comerciar dins de la ciutat. Catalunya, diguem, estava en una situació de guerra, no? I bé, llavors doncs, van ser les mateixes autoritats municipals les que van sol·licitar a les franceses el fet de poder encunyar doncs, moneda. Els hi van donar permís i llavors allà tenim, més o menys a partir del 1808, 1809, les primeres pessetes. Curiosament, la primera que es va fer va ser de 2,5 pessetes. I la pesseta ja va venir el 1809, la pesseta individual, podríem dir. I llavors ja més endavant, alguna cosa també es va fer per Balears, val? Però també d'àmbit així bastant local. I llavors la pesseta així una miqueta ja amb més pretensions ja apareixerà amb Isabel II, durant les guerres del carlisme, no? I llavors el bàndol d'Isabel II doncs va fer acunyar pessetes entre 1836, 1837, això ho sabem per les dates que tenen les monedes, no? I bueno, allà doncs, ja es va fer una moneda, diguem, d'un àmbit més ampli, que no, diguem, no municipal.
Mm-hmm. Molt bé, i una de les preguntes que tots tenim en la nostra ment, no? Tots sabem per què euro es diu euro, no? Tots sabem per què dòlar es diu dòlar, però exactament la pesseta, d'on prové el seu nom? O sigui, té algun significat especial, alguna cosa que ens hagis d'explicar?
La pesseta, diguem que hi ha hagut bastant debat sobre quin és el seu origen etimològic. La teoria que darrerament té més força és la que ja defensava el doctor Miquel Crusafont, és un doctor en història, val? Té un palmarès impressionant, val? I llavors aquest senyor, el que després d'haver-s'ho mirat i remirat, el que diu és que pesseta ve de peça petita. O sigui, realment nosaltres l'hauríem d'escriure més aviat com a peseta.
Peseta.
Amb la C.
Hòstia.
Val? El que passa és que, clar, diguem, la tradició al final l'ha fet amb doble S.
Peseta, peça petita.
Clar, o sigui, hauria de ser una peça, doncs una peça, si féssim el diminutiu, hauria de ser peseta, però amb una C amb una C normal, com Iceta, no? Com el polític, d'acord? I llavors, doncs, bueno, aquesta és una mica la teoria que ha guanyat més pes, no? De totes maneres, ja que dic això de pes, hi ha molta gent que també pensa que deu venir de pes petit. Perquè, clar, en aquelles èpoques les pessetes eren d'argent i el seu pes era important. Llavors, per comparació amb altres pesos més grans, doncs la pesseta seria, doncs, el pes petit.
Molt bé. I ja ho has començat a explicar, però aquestes primeres monedes que s'encunyen aquí en el territori, com eren? Com van ser aquests primers dissenys?
Els primers dissenys, a veure, varia, o sigui, són dissenys relativament senzills, eh? Les monedes de Barcelona tenen per una cara l'escut de Barcelona en cairó, és a dir, com una mena de romba, i això per una cara, eh? I amb una mica de, com de fulletes al voltant, i per l'altra cara simplement diu amb lletres, doncs, una pesseta o 2,5 pessetes o 5 pessetes. Bàsicament el que diuen és això. Són dissenys bastant modestos, eh? Penseu també que com aquestes primeres encunyacions estan fetes a nivell municipal, no tenien la infraestructura d'una casa de la moneda superpotent, d'acord? O sigui, que pogués tenir grans gravadors fent un bust, etc. Llavors, després les monedes que es fan a Balears, de 5 pessetes, això ja en el 1823, doncs tenen l'escut de Palma, també amb un disseny bastant similar al que seria el de Barcelona, d'acord? En aquell cas, doncs, fan referències a Ferran VII, val? És curiós perquè les de Barcelona no fan referència a Josep I, val? Això és bastant interessant. Doncs a vegades sí. És interessant el que no diuen les monedes. I després, amb aquelles que jo he comentat abans d'Isabel II, del 1836-1837, tenim l'escut de Catalunya, i per l'altre cantó amb lletres pues diu això, Isabel II, reina de les Espanyes. Val? Por la Constitució, eh? Això és, també és molt interessant en aquesta època, veure si els reis són reis per la gràcia de Déu o reis per la Constitució.
Més informació que ens ofereixen les monedes, precisament, no?
I tant.
Molt bé, després de parlar d'aquests primeríssims dissenys del segle XIX, clar, una de les altres preguntes que sorgeix és si hi ha objectius econòmics o polítics darrere de la introducció d'això, de les pessetes a Espanya.
Bé, quan es generen pessetes ja d'una manera més uniforme a tot Espanya, val? Hi ha diferents motius que són els que una mica, doncs, acaben cristal·litzant, no? amb la introducció d'aquesta peça ja de manera estandarditzada. D'una banda, això es fa en un context una mica de finals del regnat d'Isabel II. Llavors hi ha un període de crisi bastant potent, és com que es volia esborrar una mica, doncs, tot aquest passat de la dinastia borbònica. D'una altra banda, doncs, s'estava intentant crear un estat liberal a Espanya, i per altra banda també hi havia problemes de caràcter pràctic. Espanya tenia una autèntica barbaritat de monedes diferents, o sigui, era una dispersió total. En cada territori pràcticament, doncs, tenien les seves pròpies monedes, i això dificultava molt el comerç intern a nivell espanyol, no? Llavors volien una mica simplificar tot això, però és que després també a nivell internacional, doncs, hi havia la Unió Monetària Latina, i allà el que s'estava intentant era, a nivell de diferents països, adoptar una metrologia, és a dir, unes mesures i un pes amb la composició, diguem, doncs, d'or, d'argent o de coure, que fos igual a la d'altres països, de manera que les peces fossin intercanviables, que tu poguessis usar tranquil·lament una peça italiana que potser fos exactament la mateixa que l'espanyola. Val? Hi ha països que van entrar a la Unió Monetària Latina de manera oficial, i altres països ho van fer de manera oficiosa. Diguem, no és que oficialment estiguessin a la Unió Monetària Latina, però ho feien exactament igual.
Clar, això ara ho has fet esment a un tema molt important. Ara, quan estàvem començant a explicar la història de la pesseta, no hem de perdre de vista que hi havia moltíssimes altres monedes que eren d'ús, i que, per tant, justament, com has ben explicat, els objectius, com tant d'altres en aquell moment, de construcció de l'estat liberal espanyol, són per centralitzar, per unificar, per donar cosa a un país que estava doncs, molt dividit en molts aspectes. Aleshores, com dèiem, sabem que aquesta pesseta recent va conviure amb altres monedes de moltes èpoques, però quines eren aquestes altres monedes? I després ens pot semblar molt estrany a nosaltres, perquè nosaltres sempre hem tingut una moneda o hi ha altres experiències, però són locals, a poder, doncs, pots pagar a un mercat que et fan servir o et deixen fer servir una moneda que pots pagar en aquell mercat, o vas a una festa,
un festival de música,
música que tenen la seva pròpia tokens, moneda, no? Però són coses anecdòtiques, folklòriques, que no van més enllà. Però en aquell moment no es tracta d'això, i nosaltres estem acostumats des de la pesseta, ara l'euro, doncs, tenim una moneda. Però en aquells moments, com era la vida? Com havíem de... Com ens ho podries dibuixar, això de tenir tantes monedes a la vegada?
En aquella època era un autèntic caos. O sigui...
Sí, la paraula és caos.
Caos.
O sigui... Un numismàtic que li agrada tenir les coses ordenades, sí, sí. Digui això, és...
És perquè és un caos de...
O sigui, cada territori i, diguem, tenia monedes diferents i en èpoques una mica anteriors ja hi havia monedes diferents. Llavors, penseu també que en aquella època els canvis eren més lents, amb la qual cosa era més fàcil que aparegués algú amb moneda antiga. I aquesta moneda, quan dic antiga, vull dir que potser portés 20 o 30 anys d'antiguitat o 50 anys. Llavors, aquestes monedes no es podien descartar simplement, no eren simples bitllets com un trosset de paper, sinó que eren monedes que podien ser d'or, podien ser d'argent, podien ser de billó, que era una barreja que contenia una part de plata, d'argent. Clar, llavors tenien cert valor, no? Llavors, el que passava en aquells moments era que hi havia uns senyors que es guanyaven la vida fent de canvistes. Els canvistes eren una mica com aquestes botigues que hi havia fa temps. Ara suposo que encara n'hi ha, però se'n veuen menys, que diguem, es guanyaven la vida fent els canvis d'un tipus de moneda a un altre. I llavors el que es feia molt era pesar les monedes. Hi havia unes balancetes petites que tenien uns pesos estrictament controlats amb una mena d'estampacions i segells que controlaven doncs, que no es feien trampes, no? Uh-huh. que d'alguna manera aquell pes no estigués adulterat o que la balança estigués trucada. Val? Fins i tot les balances es marcaven. I llavors tot això, doncs, clar, frenava una mica el comerç perquè clar, havies de fer aquesta gestió moltes vegades. Llavors el que va acabar passant doncs, bueno, era simplement que es va substituir. Les monedes que hi havia en aquella època, doncs, mireu, per exemple, amb l'or hi havia escuts, amb la plata hi havia rals. Després, per qüestions de guerra i en Ferran VII i tal, es va anar estandarditzant el ral de billó. O sigui que cada vegada valien menys les coses, no? Com és la trista història de totes les monedes, que es van devaluant amb el pas del temps. O sigui que realment n'hi havia moltes. Llavors, els territoris que tenien alguna cosa així com règims forals també tenien les seves pròpies monedes, no? Vull dir que realment era molt de lío. Fins i tot, per exemple, a les Filipines. Les Filipines usaven pesos. Val? D'aquí també podria venir pesseta, però no ho crec, eh? Val? Perquè s'aplica molt això, aquestes denominacions que tenen a veure amb el pes. Uh-huh. D'acord? Ara escriuen piso a les monedes. Suposo que aquesta E la devien dir I en tagalès, en el seu idioma.
Molt bé. La pesseta, al llarg de la història, ha patit diverses reformes i suposo que podríem dividir aquesta història, aquestes reformes, en diferents etapes. De fet, la primera seria... O sigui, no sé què destacaries tu de l'època que queda compresa entre això, els anys que ens deies abans, el 1868 fins la Segona República.
Sí, bé, el que s'estandaritza sobretot és una pesseta, o sigui, si pensem en la moneda estrictament de pesseta, d'una pesseta, sol ser una moneda de 5 grams d'argent. Val? Llavors el duro, que seria la moneda de 5 pessetes, doncs seria 5 vegades més, val? 25 grams, més o menys. Eh? Val? Llavors, els canvis que va haver-hi en la metrologia no van ser gaires, vull dir, no, realment no es noten gaire. O sigui, des de que apareix la pesseta amb el govern provisional i la Primera República, fins... Sí que és veritat que hi ha l'antecedent aquest esporàdic d'Isabel II, però quan realment ja van en sèrio és amb el govern provisional i la Primera República. 1869, més o menys, eh? Llavors, això durarà més o menys fins a la Segona República. O sigui, abans de que entri tot el conflicte de la Guerra Civil, les pessetes a la Segona República encara eren de plata. I pesaven el mateix que les monedes de la Primera República. D'acord? O sigui, eren més o menys similars. els dissenys sí que és veritat que eren una mica diferents, val? Per exemple, en les monedes de la Primera República el que hi havia era una representació de, personificada d'Hispània, com una senyora així tombada, quasi com Josefina Bonaparte, i llavors es veia l'skyline de, del que seria Espanya, com a concepte ja unificat, peninsular, i en un cantó es veia el Peñón de Gibraltar i en l'altre cantó els Pirineus. Vull dir que això de l'Espanya i de Gibraltar i tal, fixeu-vos si ve de lluny. Això ja apareix en monedes de 1869, 1870, etc. Després el govern, els models, doncs clar, com tornem a tenir... tornem a tenir monarquies, no?, habitualment...
Amadeu de Savoia, primer.
Exacte, doncs el que tenim són bustos, que on apareix el monarca, val? I llavors l'escut varia una mica en funció de la heràldica del governant. En el cas d'Amadeu, doncs desapareixen les flors de llis, els lliris, diguem, perquè clar, ell no és un Borbó. Ell és de la casa de Savoia. Llavors canvia una mica, hi ha una mena de creu, en el centre de l'escut, i en canvi els altres, com que tots són Borbons, doncs van tenint aquestes flors de lis, diguem. Val? I a la Segona República el que tenim sobretot doncs és un altre cop una representació personificada en femení de la Segona República. Sembla més una matrona romana que una altra cosa. Vull dir, a mi em recorda molt, personalment, a les representacions a vegades que hi ha de Roma, a l'Ara Pacis, si algun dia visiteu aquells altars espectaculars que estan museïtzats a Roma, doncs té un aire per l'estil. I per darrere hi ha un escut d'Espanya, però si no recordo malament, la corona que hi ha a l'escut, com no tenen rei, és una corona mural. És a dir, és una corona que sembla quasi més com un edifici, en plan com si fos un petit castell.
Bueno, ja ho has començat a explicar, però abans has dit el mateix valor durant tota l'època, des dels inicis de la pesseta fins la segona república, però, i a partir de la Segona República, a més dels canvis que ens has explicat ara, i la guerra civil pel mig, evidentment,
sí.
Quins canvis trobem amb la història de la pesseta, que suposem que en aquest moment doncs, és molt més delicat, i l'estabilitat, que tampoc és que n'hi hagués gaire a la primera època, però pel que sigui doncs, no es va alterar la pesseta, però ara sí.
Jo crec que van viure, durant tota aquesta lenta caiguda, no?, de l'imperi espanyol, jo crec que vivien una mica de rendes, seguien sent una superpotència, encara que cada vegada menor, i llavors podien seguir acunyant amb el mateix, diguem, els mateixos mòduls, amb el mateix pes. El que passa és que es precipitarà, diguem, la decadència amb la Segona República. Allà el que passarà és que les despeses de la guerra arruïnen ràpidament a la Segona República i es veuran amb la necessitat d'acunyar ja no pessetes d'argent, sinó pessetes de llautó. Val? Penseu en tot allò de l'oro de Moscú i totes aquelles històries.
Passem al llautó.
Exacte, al llautó. O sigui que allà es veu clarament que s'han quedat sense diners. De fet, es van vendre i van fondre tot el que van poder. No sé si en algun programa anterior ho havia explicat o no, però les mateixes autoritats de la Segona República van saquejar els museus arqueològics per agafar totes les monedes d'or que van poder i per fondre-les i amb això poder comprar munició, armes, etc. Val? Després, una altra circumstància que es va donar és que com el bàndol, sobretot el republicà, va quedar partit en dos en certes fases de la guerra, les zones que havien quedat aïllades no tenien accés a les monedes que es podien acunyar, doncs, per exemple, des de Madrid, que era la que, mica en mica, havia anat centralitzant la producció de monedes, no? I llavors es va estandarditzar producció de moneda local, majoritàriament en forma de bitllet, però en alguns casos moneda que feien diferents ajuntaments o fins i tot alguns governs autonòmics. Per exemple, hi ha monedes, hi ha pessetes d'Euskadi, hi ha pessetes basques de la Segona República, val? I a nivell de Catalunya no es van arribar a fer pessetes catalanes, però sí que van haver-hi diferents ajuntaments que van fer moneda i també molts, però molts, 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 moltíssims, que van fer bitllets.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat. We'll be right back.
pueblo no tiene ni esperanzas ni ambición. Por aquí nunca pasan la alegría ni el amor. Todo el mundo critica lo que soy, lo que no soy. Por eso, viejo pueblo, ahí te quedas, yo me voy. No sé, no sé, no sé si volveré. Tal vez, tal vez, un día volveré.
Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy. Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy. Pero,
no sé. La Carrà,
Rafaela Carrà.
Recentment, que va morir fa poc, la Rafaela Carrà. Però seguim aquí amb la història de la Passeta, el Joan Fontanilles, l'Albert Abril, i amb la història, justament ho havíem deixat en l'època de la Guerra Civil i els canvis que va patir aquesta divisa. Però, clar, durant la dictadura de Franco, la Passeta també deuria estar sotmesa a alguns canvis, suposem, no, Joan?
Sí i no. És a dir, la metrologia, és a dir, les mides i la composició, per exemple, de la Passeta, van quedar bastant iguals. Una altra cosa és altres monedes que fossin fraccions, monedes de cèntims i tal. Però el que és la Passeta es va mantenir bastant uniforme en quant a composició i mesura. Una altra cosa és el disseny. Val? O sigui, les Passetes, diguem que es coneixen com a rosses, pel seu color allautonat, val? Doncs aquestes van començar el 1944, no hi havia bust de Franco, per la part de darrere hi havia, podríem dir, l'escut d'Espanya, podríem dir, val? I aquest, o sigui, el revers, més o menys, es va mantenir fins al final de la dictadura.
És molt interessant que fins al 44 no hi apareix el bust de Franco, no?
Sí, hi ha una certa com construcció nacional, podríem dir. Llavors, per exemple, hi ha algunes monedes de cèntims on bastant boniques, tot s'ha de dir, però d'alumini, donada la pobresa i la crisi econòmica de la postguerra, doncs, on apareixen, per exemple, genets ibèrics. Això és molt bonic. Val? O sigui, són monedes d'un disseny molt bonic. I clar, què és el que pretenen? El que pretenen és indicar que Espanya ja ve dels temps d'Hispània, fins i tot de la Hispània ibèrica. Val? O sigui que es proven certs mòduls, certs tipus de monedes, però diguem que era el que circulava més en aquella època. Val? Però mica en mica doncs, ja es va imposant, també suposo que per les inflacions lògiques de l'economia i de la història, doncs, va agafant protagonisme mica en mica aquesta Passeta de Llautó. Val? La Passeta de Llautó de la República és la veritablement la rossa, perquè apareixia la figura femenina de la República i com tenia aquest color groguenc, és aquesta la rossa. El que passa és que va ser efímera, no va durar massa la Segona República. I llavors se li va seguir dient les rosses moltes vegades amb aquestes Passetes que en lloc de tenir doncs, una senyora maca, doncs, tenien la cara del dictador, val? Normalment. Però era pel color. Llavors, d'aquesta Passeta del 44, on simplement posava una peseta, doncs, es van provant diferents bustos, diferents efígies del dictador. Val? Hi ha una moneda bastant rara, que és del 1946, que té un bust fet per un artista bastant conegut, que és Ben Lliure. Després ja apareix un bust relativament similar, que ja comença a partir del 1947, és el que normalment es diu com a cap gros, diguem que estava més grassonet, no? I llavors, amb el pas del temps, doncs, el dictador doncs, va envellint, es va quedant més xuclat, i llavors, a partir del 1966, tenim les monedes del cap petit, val? Que aquestes ja són les que duren aquests enversos, diguem, aquestes cares, fins al 75.
O sigui, si algú té la del 46... Com és aquest bust de Ben Lliure que has dit que és una Passeta rara?
Sí, a veure, és rara per la data. O sigui, si veu que sota del bust de Franco apareix 1946, que vagi corrents amb alguna botiga o simplement que la posin en una caixa forta o alguna cosa d'aquestes. És una moneda bastant demandada. Val? Clar, el que passa és que dependrà també molt del grau de conservació que tingui. Si és una Passeta molt circulada i tal, li pagaran diners, però no tant com si estigués nova de trinca. D'acord?
Ja, sempre diu, però quants diners?
Ui, aquí vols que es mulli,
no, m'estic fent la pregunta que molta gent, si està escoltant atentament el programa, s'estarà fent.
A mi sempre em pregunten dues coses. Quantes monedes tens? Quina és la més cara que tens? Vull dir, això són preguntes recurrents, no? Llavors, aquesta donarien milers d'euros.
Milers.
Sí, uns poquets milers d'euros.
Per una moneda.
Sí, o això si estigués molt bé. Si no està tan bé, potser mil i pico.
També, o si algú s'està enriquint gràcies a això, demanem una part d'aquests diners per nosaltres i una part per en Joan, eh? Vull dir, òbviament.
Després hi ha una moneda d'una pesseta que no hi apareix al bus d'en Franco, que té un disseny com amb motius arabescs, orientals... Bueno, com...
És aquesta, és la del 44.
És la del 44 que estàvem parlant abans.
Sí, sí, sí.
Vale, aquesta, o sigui, és...
Té com una mena de sanefa, que dona, sí, i al mig posa una pesseta.
I aquesta?
Aquesta és supercomuna.
Supercomuna. Tothom... Oh!
Sí, sí, sí.
Quantes
sí, sí.
en tens a casa?
Moltíssim.
no te les vendràs per mi, seguro.
Ja ens obrim, fem una miqueta de... Però la idea d'aquest programa va venir perquè amb uns amics sopant un dia, ara ja al mes d'octubre o així... Vaig molestar el Joan a escriure-li pel WhatsApp.
En sèrio, amb tres cerveses de més, perquè Joan.
Vaig fer treure amb els que estava sopant totes les monedes antigues que tenien, i tenia unes quantes, i jo, sense saber-ne gaire, doncs vaig dir, mira, aquestes poder, i aquelles que jo vaig observar, li vaig passar al Joan, i clar, aquesta em va cridar l'atenció, aquesta pesseta del 44, que no hi surt en Franco, que té un disseny diferent, com acaba d'explicar, però... Quan em vaig veure una de la pila que tenien els meus amics, vaig veure una, dos, tres, quatre, i en tenien masses, i dic, ui,
això no té gaire valor.
Això jo crec que no tindrà gaire valor. Però vaja, que després poder algun dia en fem, no? Una explicació de com es fa això de revisar les piles de monedes antigues.
Sí. Quan en Joan torni.
Sí, exacte. I com a curiositat us diré que aquestes pessetes rosses es van estar provant, es van fer proves a Cartagena, amb màquines de com acunyar-les.
En Joan aquí és una font de coneixement.
Sí, sí, és terrible.
Van aparèixer per primer cop sèries especials. Què és això?
Doncs va començar a aflorar, diguem, el fenomen del col·leccionisme. I llavors van començar a fer doncs, una mena de fires on agafaven les màquines de la Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre i les portaven a la fira i allà potser cunyaven. Ho feien algun tipus de cunyació especial. Llavors, jo no sé si us recordeu, les pessetes d'aquesta època tenen unes estrelletes molt petites a la part de darrere, normalment, i allà en una estrelleta posa un 1 i un 9 de 1900 i a l'altra posa doncs, la data concreta. Val? Jo què sé, pot ser 58 o 73 o 62. Llavors, el que sol passar amb aquestes monedes és que l'estrelleta és de 6 puntes perquè ens indica que està feta a Madrid, 6 puntes vol dir Madrid, durant tot aquest, des d'Isabel II fins a Joan Carles. Vale?
Wow.
Sí, sí, vull dir, és un sistema que ha durat bastant. I llavors, el que hi ha sota del bust, no en totes les èpoques, però moltes vegades no és l'any de cunyació, sinó és l'any de promulgació de la llei que diu com s'ha de fer aquella moneda. I llavors, dins de les estrelletes que necessites una bona lupa per poder-ho veure, és l'any en el que realment es fan. Llavors, aquestes pessetes especials que a vegades trobem, el que tenen és que dins de les estrelletes, doncs, en una estrelleta, en lloc de posar el 19, hi ha una E, com d'especial o alguna cosa així, i a l'altra estrelleta posa 51. Uh-huh. D'acord? I això la fa rara i especialment buscada. Val? No van circular, eh? Aquestes no les tindreu en un calaix. Ha de ser que algú que estigués col·leccionant ja la tingués. I després n'hi ha altres que en lloc de tenir estrelletes, però això ja no són pessetes, són monedes de 5 pessetes, 25 pessetes i 50 pessetes, o sigui, estem parlant de duro, 5 duros i 10 duros, que són les denominacions d'aquella època, doncs en lloc de tenir l'estrelleta posa BA. De Barcelona. Les últimes monedes fetes a Catalunya són aquestes.
Hòstia, sí que fa temps, doncs. I sí. No sé si vols destacar algun múltiple, no? Aprofitant que estem parlant de moneda de pessetes així específiques del franquisme.
Sí, o sigui, clar, quan parlem de la pesseta com a divisa, no només hem de pensar en la moneda d'una pesseta, el que hi ha és monedes de no sé quantes pessetes. Això serien els múltiples. Si fossin divisors, serien monedes de alguna part, una fracció d'aquella pesseta, no? Doncs cap a la part final, diguem, del franquisme, els hi va donar com una mena d'intent de demostrar que hi havia un auge econòmic i llavors van començar a fer monedes d'argent. Una mica com per demostrar que després de la Guerra Civil i d'una llarga postguerra, Espanya era un altre cop capaç de fer monedes d'argent. Vale? Fins i tot li pagaven el sou a la gent amb aquestes monedes. Eh? Eren les monedes de 100 pessetes, que tenien una llei de 800 per 1.000, és a dir, un 80%. D'acord? I això circulava, eh? O sigui, les trobareu que estan circulades. Surt el bust i després per darrere surt com una mena de versió de, com de l'escut d'Espanya, podríem dir, que surt a Aragó, a Navarra, a Castella i Lleó, si no recordo malament, eh? I no sé si algun detall més. D'acord? Llavors, aquestes pessetes, doncs, bueno, diguem que són molt, molt conegudes. Avui en dia la gent encara les emmagatzema amb l'esperança de que l'argent doncs, es dispari. Eh? I després hi ha les famosíssimes monedes d'or que es van fer durant el franquisme, que es van fer estranyament amb els bustos del fons 12 i del fons 13. Una cosa molt estranya. Llavors, han circulat teories de tota mena. Hi ha qui diu que es van fer simplement per vendre-les més cares del que val l'or als col·leccionistes. I, de fet, algunes sí que es van posar a la venda. Però se'n van fer moltes més de les que es van repartir. Llavors, hi ha qui diu que amb aquestes monedes d'or el que es va fer era blanquejar l'or que potser havia rebut el franquisme durant la Segona Guerra Mundial a canvi de wolframi. I llavors, aquest wolframi servia per fer més forts els carros de combat nazis. Llavors, clar, com hi havia una campanya de retornar l'or als jueus, una manera de que no aparegués l'or era canviar-lo de forma, no?
Exacte.
Podria ser aquesta la teoria. I una altra teoria que també circula, que, bueno, diguem, hi ha gent que diu que no, la bona és aquesta, la que us diré ara, que és que Telefònica la va comprar a Espanya a una empresa nord-americana que era IBM. I llavors, IBM, com no s'enfiava massa d'Espanya, li va exigir que en el document de compra s'especifiqués que pagaria en pessetes d'or. I llavors, com no hi havia ja pessetes d'or, o se l'havien fos durant la Guerra Civil, suposo, val? Doncs el que van haver de fer és, amb l'or que quedava, van agafar encunys antics, que encara més o menys funcionaven, de les èpoques anteriors, i van fer aquestes monedes. Llavors, es poden distingir perquè jo en tinc alguna d'aquestes, eh? Perquè l'any que apareix no és el 1800 no sé quants, que seria lo normal, sinó posa 1962 o alguna data d'aquest estil. Val? De fet, són és fàcil tenir-les, eh? Vull dir, realment el que fas és pagar l'or. N'hi ha bastantes.
Molt bé, doncs, any 1975, obligatori el canvi en el disseny com a mínim de la moneda pels canvis en l'estructura política del país perquè mor el dictador i el cap de l'estat passa a ser a un altre cop un rei, el rei Joan Carles. Quins són els canvis principals a la pesseta?
Bé, el que passa amb la pesseta, diguem, és doncs, que... O sigui, m'estàs parlant de canvis formals, eh?
Mm-hmm.
Val, els canvis formals, bàsicament, és que el dictador és substituït pel rei, llavors apareix Joan Carles I. Llavors, depenent de l'època, doncs, també anirà canviant el bust a mesura que envelleix el rei. Val? I llavors el que sí que passa és que en un primer moment canvia el rei, però no canvia la simbologia que apareix en les monedes. O sigui, segueix havent-hi tota aquesta aparença, diguem, de continuïtat, malgrat, diguem, que hi hagi democràcia o es digui que hi ha democràcia i tal, segueixen apareixent símbols franquistes, d'acord? O almenys associats o llargament explotats durant el franquisme. I és mica en mica que llavors va haver-hi una mena de mutació, sobretot a partir de l'any 83 o dels anys 80 més o menys, ja comença a canviar el que seria un aspecte ja més similar, més deslligat de lo que seria la dictadura, d'acord? Mica en mica també, per exemple, les pessetes van perdent protagonisme, van guanyant protagonisme els duros, perquè clar, els preus van pujant i les quantitats amb les que es paguen per alguna cosa doncs ja feien més pràctic parlar de duros.
Sí, el protagonista d'aquesta època és el duro.
Sí, jo crec que el duro sí. És lo... Bueno, jo recordo de petit que amb una pesseta jo em sembla que podia comprar uns xiclets que eren ridículs.
Correcte.
I si volies un boomer o alguna cosa d'aquestes, que era un xiclet així més bo ja,
era un duro.
El duro? Sí.
Un duro, li expliquem a l'Albert Abril perquè això ell no ho coneix. Això,
sí, jo he tingut pessetes a les meves mans. Però... He comprat coses amb pessetes, però molt poques.
Amb una pesseta, difícil, eh? O sigui, amb una sola...
No. Tu, impossible. Jo, poca cosa amb una pesseta i sóc més gran que tu. Però vaja, moltíssima. Aquest programa és una mica també per la gent que se'n recordi, que és una visita nostàlgica al món de la pesseta i que també està super, super bé. També es van fer monedes temàtiques, pels múltiples esdeveniments que hi va haver aquí després per celebrar, entre cometes, l'entrada d'Espanya en tots els cercles internacionals. Es va fomentar la presència dels grans esdeveniments aquí al país, el Mundial, les Olimpíades, els Jocs Olímpics...
Sí, l'Expo de Sevilla... Sí, això és una moda que ja va començar en altres països. Per exemple, Japó ja va començar a fer monedes de iens pel tema de les Olimpíades, em sembla que Mèxic també va fer el mateix... Múnich 72 també van fer coses d'aquest estil.
Clar, llavors... M'interessa la de Barcelona 92, sí, bàsicament perquè la tinc.
Ara, no són, ara, no són especialment...
Entenc molt bé perquè s'ha fet aquest programa.
Ell vol una tassació, clar, encoberta.
És encoberta.
A veure, les monedes de Barcelona 92, doncs, bueno, el que pretenien una mica era com les del Mundial de Futbol, començaven una miqueta abans dels Jocs Olímpics, de manera que quan arribés l'esdeveniment ja estigués, diguem, les butxaques de tothom plenes d'aquestes monedes commemoratives. Per tant, lamento dir-te
que són freqüents. He de treballar 30 anys més fins a jubilar-me? M'estàs dient això?
O més?
Crec que sí.
Bueno, doncs res.
Sí, sí. I a més, no només van fer aquestes monedes, diguem, temàtiques, així de... diguem, d'esdeveniments, sinó que l'estat de les autonomies va començar a veure's evidenciat en les monedes perquè feien monedes destinades a cosetes locals, diguem, de certes regions autònomes. Val? Alguna moneda rareta hi ha, per exemple, hi ha, si no recordo malament, hi ha un Castella i León. Sí, sí.
Hi ha confiança i et tallo, però sí, és que m'encanta el concepte moneda rareta.
Rareta.
És que m'encanta. És una moneda rareta. Ja està, ja està.
Rareta vol dir que normalment no te la trobaràs i l'hauràs de comprar si la col·lecciones, però que no costarà massa. Vull dir, com l'equivalent a un sopar per dues persones. Val? Llavors hi ha algunes monedetes...
Depèn
on vagis. En Sergio li va molt bé la referència al sopar. O sigui, que li valoris en sopars li va fantàstic.
M'encaixa perfectament. Estupendo.
Llavors hi ha alguna, per exemple, d'algun error, que potser posava Castilla i León i potser la I no hi és, i posa Castilla León directament. Cosetes així, eh? O sigui, són petits errors. D'acord? Però el que és interessant és la simbologia que hi ha.
O sigui, si algú té la moneda de Castilla León, sense la I, té un sopar pagat a... allò que sé.
Si és col·leccionista de monedes al cuiner...
Al disfrutar, no?
Al disfrutar, mare.
Clar.
Molt bé, i ara ja avancem ja per les nostres generacions, diguéssim, bueno, que ens escoltin i que siguin més jovenets i jovenetes.
Gràcies.
Ja, miro l'Albert, giro la cadira cap a l'altra banda de la taula. Joan, quan es va deixar de fabricar la pesseta en metall o en paper moneda? Va ser progressiu o es va fer de sobte?
Va ser una mort anunciada, però va ser bastant repentina, diguem. A veure, va haver-hi una llarga agonia en el que la pesseta s'anava convertint en algo molt petit, en una mena de llentia diminuta d'alumini.
Hi havia una horrible petita...
Sí, allò era molt perillós, era com una pastilla d'aquestes de biodramina.
Total.
Per quan estaves marejat sí. I te l'havies de prendre. O sigui, era terrible anar amb allò, no pesava res, quasi no es veia, horrible. Doncs allò va ser les últimes agonies, diguem, de la pesseta, no? La pesseta s'estava convertint en unitat de compte, val? O sigui, diguem que els preus estaven en pessetes, però ja la pesseta com a tal no. Què és el que va passar? Doncs, bueno, doncs que es va anunciar que no, que seria substituïda per l'euro. Eren exigències, diguem, de l'entrada a la Unió Europea. I quan va arribar aquell dia, doncs sense que la gent, diguem, tingués un daltabaix molt gros, hi havia molta preocupació, però bueno, van canviar i van venir els euros. Val?
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Que no hay belleza barata, que el amor de Florinata con...
La peseta. Vale. Recta final de Portes de Troia d'avui. Estem molt dins del programa.
És que ens està passant volant. O sigui, ens estem carregant. Hauríeu de veure el nostre guió. Està... Ens estem carregant.
Estem a la pàgina 2.
No, més, més o menys.
No hem avançat gaire. Perquè...
Jo m'havia portat el sac de dormir.
Exacte. Justament. El Joan, com ja podeu comprovar, en sap mogollon i ens encanta que vingui al Troia a explicar-nos coses que... Bueno, pues són super, super interessants i a més de domini públic, perquè estem parlant avui de la pesseta i per tant justament la pregunta que li volíem fer ara és pessetes valuoses a Catalunya, si tenim algun cas o alguna experiència concreta d'encunyació de moneda en aquest sentit a Catalunya.
Val. En èpoques recents i tal hi hauria aquesta, la sèrie BA que us he comentat, però diguem, si parlem de pesseta a pesseta, una pesseta, hi ha una peça que es valora molt. Hi ha certa polèmica sobre si és moneda o és medalla, val? Perquè la Unió Catalanista, que era una, diguem, una organització política, va impulsar una sèrie de monedes o pseudomonedes o medalles que tenien exactament la mateixa metrologia que les monedes oficials, és a dir, pesaven el mateix i tenien més o menys les mateixes mides, més o menys, eh? Val? I llavors allà hi ha unes monedes que diu en llatí vindicamus hereditatim nostrum patrorum o alguna cosa així, o sigui, reivindiquem l'herència dels nostres avantpassats. Val? Llavors, el revers canvia en funció de si és or, argent o coure, però és molt bonic i el disseny en l'envers, perquè hi ha una mena de Sant Jordi matant el drac, que Sant Jordi és un símbol molt, molt explotat o molt, molt estimat, diguem, aquí a Catalunya. Estèticament són espectaculars. I jo en tinc una, la de plata.
Tu tens aquesta, Sergio?
No. Li hauríeu de veure la cara, eh? De fet, podríem treure-hi la cara si volguéssim, perquè tenim aquí la càmera gravant i de tant en tant d'això després traiem els talls que fa l'Albert Abril preciosos per xarxes socials i la cara que fica des de...
És de Gollum.
De flipat de, Gollum. De, flipat de, les...
de Gollum, quan agafa el seu tresor, l'anell.
Molt bé, i ara, fins ara, en Sergio les preguntes li han agradat molt, però jo te'n vaig a fer una que m'interessa a mi generacionalment parlant, no? Joan, si jo... estic per casa ordenant un armari o casa dels meus pares o casa dels meus avis
millor casa dels teus pares o dels teus avis
remenant un armari i trobo un moneder o una caixeta amb pessetes, hi ha alguna possibilitat de que puguin tornar a circular o puguin ser canviades per euros?
Malauradament ja no. O sigui, van donar una data límit i ja s'ha exaurit.
Però fins fa no gaire, sàpiga, eh?
No fa pas gaire, no. Però fan com una retirada progressiva. O sigui, diuen, per exemple, tal tipus de peça ja no. Llavors les van retirant. I llavors arriba un moment ja que...
Però per ordre d'antiguitat?
Sí, per ordre d'antiguitat. Ah. Sí.
O sigui, tu podies tenir una moneda de les últimes que no sé, serien del 90 i alguna cosa... 90...
Sí, i potser això es va retirar, però no ho sé en detall, no ho recordo, eh? Vull dir, ja me les vaig treure de sobre, les que no havien d'estar a la col·lecció. Però sí, van fer una retirada poc a poc, progressiva.
Clar, sí, que...
En un primer moment, si apareix a l'euro, automàticament tothom... O sigui, els milions de pessetes desapareixen bastant ràpidament i llavors les poques que queden en els calaixos, doncs, mica en mica les van retirant. Però clar, el govern no pot acceptar-les eternament. Llavors arriba un moment en el que diu, bueno, hasta aquí hemos llegado. I llavors pues, diuen una data i ja està. I a partir d'aleshores doncs, ja són les que queden en un calaix i que després la gent es pregunta si valdran molts diners o no.
Jo de memòria ara parlo, i no sé si és així, eh? També fem memòria tots plegats, però els primers anys podies canviar-les al banc.
Sí.
A mi em sona molt.
Això al banc. Els primers anys estem parlant... Hi va haver uns mesos que va conviure amb l'euro, que ja va sortir allò de l'euro monedero.
Sí,
que
tothom i els anava conversors.
Flipat, anava flipat, això. Et donaven, tu pagaves 2.000 pessetes i t'ho donaven en euros, o alguna cosa així.
Sí.
Això t'onaves amb les monedes noves, allà, clar, la il·lusió de, ai, mira, les monedes noves, no?
20 euros.
Però
i les podies... hi havia també el tema dels conversors, no? Que eren aquella mena de calculadoretes o fins i tot una mena de plàstics que eren com les pegatines del bollicao, les enganxines, que tu les movies i potser et sortia un preu en pessetes i un preu... Perquè, clar, la divisió era molt emprenyadora. Era un euro i eren igual...
Ah, un euro? Quantes pessetes són, Albert Abril?
136?
Quasi.
Ostres, 100... m'has fallat,
166.
Aquí. 166. Coma...
Merda.
Això ja no ho sé, no me'n recordo.
166,3 coma alguna cosa, eh?
Bueno, he fallat per 30 pessetes,
sí,
per
sí,
favor.
Eren 6, 6 feien... no? Era algo així, no? O sigui, 6 eren 1.000 pessetes o algo així, em sembla. Així, ara així, soc dolent en mates, eh? Però...
No, per això la referència que jo, o sigui, soc així, encara mantinc l'equiparació, jo no sé si tu fas això, Joan, però per mi 500 pessetes són 3 euros.
Sí,
que seria l'equiparació.
Però tu encara et dura això, eh? Jo encara, o sigui, tu em compraré un cotxe, ja penses en pessetes.
Jo penso en pessetes.
Sí, a mi em passa, per exemple, amb vivendes. A veure, jo només tinc una i encara no l'he pagat, eh? Però vull dir que quan penso en els preus de les vivendes, encara penso en milions de pessetes. Se'm fa estrany parlar d'euros.
I tu, Sergio, també penses en milions de pessetes quan penses en habitatge?
No, ja m'agradaria a pensar en aquestes
quantitats. Pensar en habitatge, no?
Però vaja, que sí que tot això, bueno, és el tema. I després ja no podies anar al banc i l'únic lloc per fer el canvi de les pessetes que anaven apareixent, i d'això sovint feien notícies d'aquest tema, queden encara per canviar no sé quants milers de milions de pessetes, i dius, això és diner negre que sí. Està por ahí i que evidentment no sortirà, però l'únic lloc per fer el canvi era el Banc d'Espanya.
Sí, o sigui, arribava un moment que t'anaven reduint els llocs on podies canviar-les.
Sí, sí. Molt bé. Quins sobrenoms, Joan, ha tingut la pesseta al llarg de la seva història?
Ha tingut molts noms. O sigui, a veure, el més habitual és... Perquè, clar, pesseta són 3 síl·labes. Normalment la gent intenta dir-ne 2 o una si pot. Llavors, normalment, pela. Pela és el que...
La pela. És el més famós.
És el més famós. El que passa és que després, doncs hi havia moltes denominacions, a vegades, doncs, per fraccions, per múltiples... Duro, per exemple, seria un exemple
la
típic.
La pela, el duro, serien els més famosos.
Sí, però també, per exemple, a vegades la gent influïda per la tele, doncs deia, de les pel·lícules, pavos, no sé quan, esto son 100 pavos, i coses així, no? I bueno, usaven el talego, també, no sé quantos, vull dir, feien servir aquest tipus de denominacions. Són molt locals, vull dir, tu anaves en una altra zona i potser ho deien de manera diferent.
Perra xica, perra gorda, això ho he escoltat a casa meva.
Sí, les perres xiques i les perres gordes, això es feia sobretot amb monedes de cèntims de pesseta, d'aquelles que eren de coure, que estaven supergastades de la Primera República i que encara van estar circulant, jo crec que de manera bastant
de la Primera
oficiosa.
República, has dit.
Sí, 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 1870, aquestes monedes, i a vegades del fons 12. Doncs això... A mi em consta, perquè m'ho ha explicat gent de primera mà, o sigui, testimonis orals, em diuen que a l'època d'en Franco encara hi havia pobles on això circulava.
Flipa. I per anar acabant, ets més fals o eres más falso que un duro sevillano?
Ah, aquesta és una gran expressió. Això té a veure amb un tema de falsificació, que bàsicament va haver-hi un moment que la plata era més barata que el duro. I llavors el que feien era acunyaven de manera pirata duros de plata i llavors anaven a canviar-los i els hi sortia a compte el canvi. O sigui, feien com una mena de pirula.
Espera, torna, aviam.
Sí, sí, o sigui, la plata, si jo ho vaig entendre bé, com m'ho van explicar, era que fer un duro fals de plata i fer-lo passar per bo sortia a compte. Pel valor que tenia el duro.
Wow.
Val? Llavors, què va passar? Doncs sembla ser que alguns nobles, empresaris, rics i tal, doncs, bueno, ja van procurar tenir tallers clandestins per acunyar massivament. Es diu que eren sevillanos perquè va haver-hi algun cas a Sevilla, però sembla ser que els que realment eren uns màquines falsificant i tot eren els de Barcelona.
Molt bé, doncs ens encantaria estar aquí més temps i més temps, perquè de fet tenim moltes preguntes a fer-li a en Joan, però ho deixem per un altre dia. Potser moltíssimes gràcies, Joan Fontanilles, per tornar a ser aquí al Portes de Troia, en aquest cas avui parlant de la història de les pessetes.
Molt bé, doncs res, encantat. Un plaer.
Un plaer. Albert Abril, recorda'ns breument que tenim un concurs en marxa.
Sí, l'únic que heu de fer és entrar a la publicació d'Instagram, seguir les instruccions, que és seguir-nos, fer m'agrada i etiquetar 2 amics vostres als comentaris.
L'Adrià Tirado al control tècnic, qui us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.